Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Bon vespre, Albano Dante Fachín.
Hola, bon vespre, Txell Partal Maresma.
Bon vespre, Josep bon vespre. Costa. Dic bon vespre per dir alguna cosa, perquè per mi no és un bon vespre, no és una bona setmana. I la setmana passada li deia a l'Albano que em sabia greu, però parlaríem avui d'eleccions. I no parlarem d'eleccions.
Perquè jo et vaig dir, ostres, de veritat, fins al 12 de maig estarem parlant de les patotxades que diuen a la campanya, i llavors tu ara dius que...
No, que els jutges espanyols una vegada més ens canvien els plans. Un moviment del jutge García Castellón ha fet que entre ahir i avui tres persones s'hagin afegit a les persones que estan exiliades, i en aquest cas estan exiliats a Suïssa, són el director d'Òmnium, Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez de La Directa i l'empresari Josep Campmajor. Tants mesos parlant de l'amnistia, tants mesos parlant de que l'exili s'acabava, doncs no, ens equivocàvem. Avui, des de la tertúlia proscrita, no podem callar, no podem mirar a una altra banda, ja que l'estat espanyol continua havent-hi repressió, continua havent-hi ciutadans que s'han d'exiliar, i s'han d'exiliar només per ser independentistes. Així que no callem i dediquem la tertúlia proscrita a aquesta gent. Comencem la tertúlia proscrita. Rubén Barenksberg va ser el primer dels investigats pel cas Tsunami Democràtic en veure's obligat, i dic en veure's obligat perquè ho va fer després d'una filtració en un mitjà de comunicació espanyol, anunciar que s'havia exiliat a Suïssa. Però ahir se li afegia el nom d'Oleguer Serra, directiu d'Òmnium, i avui anunciaven també amb dos actes que el periodista de La Directa, Albert Martínez, ja ho he dit malament, veus?
Ho has dit malament. Després explicarem
la història. Sí. Jesús Rodríguez, també conegut com Albert Martínez durant molt de temps, i l'empresari Josep Campmajor estaven exiliats a Suïssa. Tenim de nou un exili.
Bé, la gent que escolta la tertúlia ja ho sabia.
Ja, és veritat, que més o menys havíem anat dient
ho
coses...
Vàrem, de fet, em sembla que ho vàrem dir en una tertúlia farà un mes llarg, ja ho vàrem explicar, diguéssim, no vam donar noms, però ja vàrem explicar que hi havia més exiliats que sortirien, no? I arribat el moment, ja els començam a conèixer, crec que encara n'hi ha més que no sabem els noms, hi ha especulacions de quan són i tot això, però bueno, ja anirà sortint tota la informació... En tot cas...
Nosaltres també direm que no donarem informació de gent que no ha volgut donar el seu nom. Ho direm perquè crec que altres mitjans sí que estan donant noms de gent que no han donat permís per dir res sobre ells.
Efectivament. Aquí no vàrem dir cap nom, fins que avui ja s'han conegut alguns dels noms. En tot cas, també recordar que una de les coses que vàrem dir... és que potser que tots aquells que anaven posant-se la medalleta de que s'havia acabat la repressió, que dimitissin per inútils, no? És a dir, perquè si això diguéssim és un combat per la nostra supervivència com a poble contra un estat disposat a carregar-se totes les lleis i carregar-se tots els drets fonamentals per impedir-ho, per aturar i per ofegar la nostra llibertat, aleshores no podem ser tan naïfs, no podem ser tan ingenus de pensar que la repressió s'acabarà d'una altra manera que no sigui amb la independència. Avui de matí el primer que he dit en aixecar-me és que només la independència ens farà lliures, perquè és una cosa que crec que avui és important tornar-la a dir, perquè són aquelles coses que les sabem, que les hem après fa molts anys, que les hem cridat a les manifestacions, que les hem cridat a les concentracions de les places, que les hem escrit a les xarxes socials, i que darrerament, potser per interessos d'aquestos que dèiem, no?, de les campanyes electorals, potser l'havíem oblidat, no?
Bueno, jo recordo que una altra de les coses que vam dir a la tertúlia, i que a mi era una de les coses que em preocupaven quan estàvem debatint això de que si s'aprovarà, si no s'aprovarà, recordeu que Junts no va votar a favor i al cap de 15 dies, en tot aquell procés que tots estaven com molt centrats en aquesta idea de l'amnistia, jo vaig dir que una de les coses que em feia por o que em preocupava com a efecte col·lateral de l'amnistia és que l'estat espanyol com a estat enviaria un missatge internacional de que la situació havia retornat al cauce democràtic, no, el reencuentro i tot això, mentre que per un costat es donaria aquesta imatge internacional i per un altre costat la repressió continuaria actuant, amb la qual cosa el moviment independentista, que havia fet una feina enorme arreu del món i sobretot a la Unió Europea, de dir, ei, l'estat espanyol està vulnerant els drets humans, doncs, clar, era una feina que patia un retrocés molt gran, perquè de cara a fora la propaganda de l'estat canviava radicalment. Ara bé, l'independentisme continuaria patint els efectes de la repressió. O sigui, que en el pitjor moment de la repressió, quan com a mínim tu tenies l'eina de poder denunciar davant el món i, per tant, posar l'estat espanyol en una situació incòmoda a l'hora d'exercir la repressió, li treus, diguéssim, incentius per contenir-se. Ara, de què es parla? Ah, no, aquí hi ha una amnistia. Ah, hi ha una amnistia i, per tant, ara costa una mica més. Imagina't quan la setmana que ve... Per tant, aquest error, aquest efecte secundari estratègic a mi em semblava preocupant, i quan veus el que ha passat avui, doncs es confirma una mica això.
Ara anava a ser una mica cruel i anava a dir tranquil que Òmnium avui ha despegat una pancarta gegantina a l'aeroport de Barcelona dient Espanya protesta per terror. Uh-huh. Espanya protesta és terrorisme, uh-huh, i ja ho tenim tot solucionat.
I a Catalunya també, no?
Okay. Clar, bueno, sí, i a Catalunya
però
també.
Però és que de fet només ho és a Catalunya.
Sí.
No, a veure, terrorisme és l'etiqueta que els turcs, no?, que el règim turc posa en els dissidents kurds, no? És a dir, és l'etiqueta que posen el règim xinès als dissidents del Tibet o d'un altre lloc. És a dir, l'etiqueta per excel·lència dels règims autoritaris contra els moviments independentistes, moviments dissidents de qualsevol naturalesa. Què passa? Que a Europa hi ha aquesta, diguéssim, que n'hem parlat aquí alguna vegada, no?, aquesta harmonització del delicte de terrorisme per tot l'efecte del jihadisme, etc., que ara s'han empescat que, diguéssim, sense la sedició, amb això de que la rebel·lió no colava massa i tal, que potser jugant amb el terrorisme, per tant, diguéssim, manipulant grollerament aquest concepte, potser podrien ensortir-se'n a l'hora de perseguir gent, no?, de perseguir activistes, perquè al final avui, l'altra notícia, crec jo, d'avui, és que els exiliats nous que tenim són activistes. No són polítics, no són líders de cap partit, sinó que són, bueno, en un cas de voler ser directiu d'una entitat, però després estan parlant d'activistes perfectament anònims o molt compromesos, coneguts en el seu àmbit, però que no tenen cap projecció mediàtica. Per tant, estan parlant de que ja van per la gent corrent, per la gent que realment ha estat picant pedra des de l'anonimat en aquests anys.
Ara que dius això, activistes, i en el cas de Jesús Rodríguez, que diguéssim és, estem parlant de periodistes, i això no és casual. En primera qüestió, en tot aquest tema del tsunami, recordo que la instrucció, es diu la instrucció, no? Surten anomenats, perseguits, escoltats, amb les trucades intervingudes, desenes de persones que d'una manera o una altra es dediquen a la comunicació i no em vull autocitar, però
inclosos
vull
dir... Eh? Inclosos els membres d'Octubre.
Bueno, a Octubre ens van intervenir tots els telèfons de la casa, tots els telèfons de la casa. Fins i tot tenim a la Guàrdia Civil llegint els correus que enviem als nostres subscriptors, no? Vull dir, suposo que es donarien d'alta en el sistema, en la newsletter, i llegien els correus, però que l'acció periodística normal surti en instruccions de la Guàrdia Civil, amb permís, a més, del fiscal i amb, el, amb la signatura del jutge, li suma una capa més de perillositat a la situació que estem vivint, perquè, a més, jo, hi ha molta gent que, per sort, en aquest país coneix a Jesús Rodríguez, però per si algú dels que ens escolta no els coneix, és la mateixa persona a la qual la Txell fa un moment es referia com a...
Albert Martínez,
i aquest error no és... Me va bé aquest error perquè ens permet explicar una història. En Jesús Rodríguez és un periodista que fa dècades que fa feina a la Directa i a Twitter... el nom seu és Jesús Rodríguez, però el nom d'usuari és Albert Martínez. Li falta alguna vocal allà, però Albert Martínez. I això té una història, i la història és que en l'època de la Primera Guerra d'Iraq va haver-hi policia infiltrada en els moviments contra la guerra, i un d'aquests policies es veu que deia, o es feia dir, Albert Martínez, i durant una època tota la gent del món dels col·lectius ocupes, de la gent que treballava en contra de la guerra d'Iraq i tot això, doncs, quan feien una declaració tots deien que deien Albert Martínez, no? Vull dir, ho explico perquè l'error té aquesta gràcia, però és que, a més, aquesta idea d'Albert Martínez parla d'un activista i d'un periodista que porta molt de temps treballant...
I que ha patit la repressió abans,
que ha desemmascarat moltíssimes vegades les accions dels cossos repressius de l'Estat espanyol. Per tant, el seu cas, com a activista, com a periodista, i a més com a periodista que durant anys ha posat contra les cordes i ha posat un mirall en tota aquesta repressió que porta molt de temps exercint l'Estat espanyol, és a dir, no és casual, no és que digui, pues mira, aquest periodista. I ho dic perquè és important tenir la consciència de què significa més enllà del problema personal d'aquestes persones exiliades, sinó tenir la consciència de com actua l'Estat i qual és la profunditat de l'acció de l'Estat. No és, mira, han imputat a un altre. Escolta'm, l'Estat sap perfectament el que fa i sap perfectament que una persona com Jesús Rodríguez, també conegut com Albert Martínez, doncs és gent, com tanta altra gent en aquest país, que té un compromís ferri, no?, en la lluita contra un Estat repressor. I, per tant, ells... Moltes vegades penso, i em sap greu, moltes vegades sembla que l'Estat té més clar on colpejar que l'independentisme, que de vegades ens colen cada gols que... Però bueno, això després...
Ahir em sorprenia que alguns missatges de Twitter i d'Instagram, que per altra banda no sé per què em sorprenen, deien, ja us val per haver-nos deixat penjat rates, no sé què. Crec que molta gent no sap qui són aquestes persones que s'han exiliat avui. No estem parlant de polítics, estem parlant d'activistes i estem parlant de gent que porta molts anys treballant per la independència d'aquest país i crec que es mereixen una mica més de respecte que el que he vist aquests dies a les xarxes. Si us sembla, per conèixer-nos una mica més, els escoltem. I comencem amb Oleguer Serra, que ahir anunciava, rodejat de la gent d'Òmnium, el seu exili a Suïssa.
Fa gairebé 6 mesos que sóc a l'exili, perseguit per les meves idees, perseguit perquè sóc un independentista català. I que ningú no s'equivoqui. L'acusació de terrorisme contra mi, contra l'Oleguer Serra, és una acusació contra Òmnium Cultural. La persecució de l'Estat contra mi, contra l'Oleguer Serra, és una persecució a Òmnium. I avui som aquí, també, per recordar-nos que la democràcia necessita que la gent protestem. I és per això que ni ens amaguem de res ni ens penedim de res. Tot el contrari, avui refermem el nostre compromís amb l'exercici de tots els drets fonamentals i de la desobediència civil quan aquests drets ens són vulnerats. No he vingut a l'exili a defensar-me de res, perquè cal acusar l'Estat, com ho va fer en Jordi Cuixart.
Això, Oleguer Serra, director d'Òmnium, que tots aquells que hem treballat amb Òmnium en alguna cosa, és a dir, jo com a periodista sabem qui és, però la majoria de gent no el reconeix, diguéssim, pel carrer, però sí que porta molts anys treballant dins l'entitat, no d'ara, sinó de molt més enllà. Jo recordo l'època de Muriel Casals, que ja hi era.
No, jo crec que es correspon amb la veritat quan diu que atacar Oleguer Serra és atacar l'Unió Cultural, perquè és una peça clau des de fa molts anys. Tots aquests anys post-1 d'octubre ha estat una peça clau allà a Òmnium. I abans deies tot això, aquests comentaris que hi ha hagut, jo crec que és molt desafortunat confondre, diguéssim, la crítica política, si vols, a la gestió d'Òmnium o les estratègies d'Òmnium, si vols, a la gestió del governet d'en Pere Aragonès, és a dir, els pactes que fan, les meses de negociació, tot això aquí, a veure, ho hem criticat i ho criticarem tant com calgui, però crec que és important tenir una cosa clara, que és que quan l'Estat, els amos de l'Estat, els que controlen l'Estat, tenen la necessitat de perseguir algú dels nostres, i algú del moviment independentista, és perquè ha fet alguna cosa que fa mal a l'Estat. Per tant, és a dir, no, l'Estat no persegueix a ningú que no hagi fet res políticament parlant, és a dir, si algú no és un dissident, si algú no ha lluitat, diguéssim, de manera útil contra el domini de l'Estat espanyol a Catalunya, l'Estat no el perseguiria per res, diguéssim, no? És a dir, per tant, les dues coses les hem de tenir clares. Podem fer la crítica política, hem de fer la crítica política. Jo crec que hem comès un error en aquest país, que és, d'alguna manera, blindar de qualsevol crítica la gent que està en posicions de lideratge pel simple fet de que l'Estat els ataca. És a dir, perquè s'ha vist, ho hem patit, que hi ha hagut persones que s'han protegit darrere la repressió per no donar explicacions de les seues males decisions polítiques. Això no hi estic d'acord, no crec que ho puguem permetre, que no ens ho podem permetre com a país, com a moviment, perquè si no anirem pel Pedregà, de fet ja hem anat per la meitat del Pedregà, però hi continuaríem. I però per l'altra, és evident que l'Estat, quan ataca, és perquè li han fet mal. I el tsunami democràtic, per dir un cas molt evident, se li poden fer moltes crítiques, però el mal que li va fer la gent al carrer l'octubre del 19 és evident, és inqüestionable. És a dir, l'abast mundial de la reacció que vàrem tenir contra la sentència de l'1 d'octubre és gràcies al tsunami i gràcies a la batalla d'Urquinaona, que de fet l'Audiència Nacional no sap distingir. És a dir, l'Audiència Nacional no és capaç de distingir la batalla d'Urquinaona del tsunami democràtic, i a nivell internacional tampoc. La gent no ho sabria distingir, no? L'observador, l'opinador internacional no sabria distingir la batalla d'Urquinaona de la presa de l'aeroport pel tsunami. Per tant, vol dir que el tsunami ha fet molt mal a Espanya, a la seva reputació i per tant ha enfortit popularment la nostra causa. I després hauran passat mil coses que les podem discutir i retreure. Però crec que això s'ha de dir.
Bueno, com a moviment és evident que s'ha de tenir aquesta capacitat de la doble, del doble anàlisi. És a dir, per una banda, i ho has dit, és a dir, jo recordo que en el moment més dur de la repressió dels polítics a la presó, era molt difícil fer una crítica política, perquè estàvem tots colpejats pel fet de veure tota una sèrie de gent injustament empresonada, i per tant va haver-hi allà com un parèntesi, no?, de la crítica política que molts mereixien, entre altres coses perquè, i és un bon moment per mirar enrere i aprendre, entre altres coses perquè l'Estat espanyol sembla que vol seguir perseguint gent i per tant hem d'aprendre coses. Un gran debat que va haver-hi en aquell moment era si la gent que estava presa podia continuar fent política. Recordeu, que era, ostres, esteu fent política des de la presó, però no podem criticar políticament els que estan a la presó perquè estan a la presó, llavors, si estàs a la presó... És a dir, ara que ha passat prou temps, podem parlar el tema, diguéssim, sossegadament, i crec que és bo parlar-ho, perquè sembla que no ens en sortim. I després, jo no he vist aquests... en algunes altres ocasions... En relació a aquests últims exiliats no he vist aquestes crítiques, però sí que les he vist en altres ocasions de, ostres, tots aquests són uns traïdors, que es fotin, que i en aquesta tertúlia crec que no som sospitosos d'estalviar-li crítiques polítiques a ningú, encara que hagi estat a la presó, encara que hagi patit la repressió. Escolta'm, si te dediques a la política, te'n passes la crítica política. Dit això, certament, quan veig segons quines reaccions, dic una de dues. O hi ha una gent que certament és més curta que una escala de collir patates, o són vots de l'estat espanyol, perquè certes reaccions en un moviment polític, que pot ser que en un moment d'absolut emprenyamenta com el que vivim, doncs hi hagi gent, potser jo dic no, curt com a escala de collir patates, o que l'emprenyamenta no deixi veure, escolta'm, tu pots tenir totes les crítiques cap a Òmnium, cap a la directa, cap a Jesús Rodríguez, cap al Bano, cap a qui sigui, si no ets capaç de veure qui com a mínim empeny o ha empès contra l'estat espanyol, com a mínim que no sapiguem ser capaços d'entendre quina és l'estratègia de l'enemic. I dic l'enemic perquè l'estat espanyol és un enemic en el moment en què ens persegueix. I vull posar un context històric que ens pot servir per intentar analitzar aquestes qüestions. Jo abans parlava de la importància d'en Jesús Rodríguez com a periodista. Escolta'm, des de que va començar la guerra 1936, el periodisme català va rebre un cop brutal del que no es va recuperar en els següents 50 anys, i en certa manera encara no estem recuperats, perquè estem parlant de que la guerra civil en l'ecosistema periodístic, i això ho diu en Josep Maria Lladó, fins al 80% de la gent que exercia el periodisme en l'època de la República a Catalunya van acabar a l'exili, quan no afusellats. No? És a dir, l'estat espanyol sap perfectament el mal que pot fer perseguir periodistes. Ho va fer una vegada. Una vegada va desmuntar la possibilitat de que hagués un ecosistema periodístic propi capaç de generar una consciència de país en contra de la imposició de l'estat espanyol.
Bueno, i informar de les coses que passaven realment. Només que fos dir la veritat ja era heroic. En
la ja era heroic, però a més aquesta capacitat de dir la veritat autocentradament, evidentment que l'Estat tenia la necessitat i el franquisme tenia la necessitat d'escombrar, d'esborrar, de matxacar el periodisme. I avui, quan es persegueix en Jesús Rodríguez, quan la directa està en el punt de mira, quan, escolta'm, tu, Txell, en les converses que tinc gravades nostres, la Guàrdia Civil, jo anomeno una Txell i la Guàrdia Civil diu, deu ser la Txell per tal, i surts tu. Vull dir, aquesta gent ens estan mirant a tots i ens han posat en el punt de mira a tothom. I la gent pot tenir més o menys simpatia amb Octubre i amb Albano i amb la Txell Partall i amb VilaWeb. L'Estat sap perfectament el que està fent. I si nosaltres com a moviment, malgrat les nostres dissensions, som tan curts de no veure-ho, hòstia, és que li estem fent el caldo gros a la repressió de l'Estat. I una altra cosa, abans que canviem de tema o no sé què. Tu has dit aquests que per Twitter, sense nom i no sé què, que van dient no sé quines històries, no? Vots anònims i tal. Però és que ahir vèiem un diputat al Congrés fent befa de la gent que està a l'exili. Parlo de Gabriel Rufián dient que no sé què de Netflix i no sé què de Puigdemont. Pues mira, Netflix també hauran de fer el capítol on es persegueixen periodistes mentre ell està a Madrid cobrant de l'Estat. Vull dir, perdoneu, però això també ho havia de dir.
Hem sentit Oleguer Serra i, si us sembla, ens falten per escoltar a Jesús Rodríguez i a Josep Campmajor. Ens escoltem. Què han dit ells avui?
El passat mes de novembre, el jutge Manuel García Castellón m'imputava amb 11 persones més per un presumpte delicte de terrorisme en la causa del tsunami democràtic.
Mira aquest vídeo des de Suïssa. Des d'on fa 22 setmanes que estic exiliat.
M'acusa de tenir coneixement previ de les manifestacions que es desenvoluparien durant la tardor del 2019 en resposta a la sentència del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Ves per on? Un periodista que amb antelació té informació sobre mobilitzacions socials.
És un exili el que ens ha empès l'estat espanyol, la repressió de l'estat espanyol i del seu servei judicial, al considerar que tots aquells activistes que hem format part de Tsunami Democràtic, que són molts, milers, són considerats terroristes.
Cada cop me n'adono més que a l'estat espanyol hem normalitzat violències i discursos que des de l'exterior s'interpreten com a greus vulneracions dels principis bàsics de la democràcia.
Prou faltar molt a casa i passejar per la plaça del Mercadal i prendre un cafè al sol. Però estic convençut que aviat ens tornarem a abraçar. Us trobo molt a faltar, moltíssim.
Josep, tots han anat a Suïssa. Crec que no és casual que hagin triat. Wagensberg també està a Suïssa. Fins ara l'exili s'havia centrat més a Bèlgica. En aquest cas, tots han optat per Suïssa. No és casual, això.
No, i aquí també hi ha hagut algunes crítiques que són molt fora de lloc, com dient què fan aquests activistes en un... en un estat així, no? en què se suposa que és el símbol de l'opulència i el capitalisme. A veure, Suïssa és l'estat d'Europa més garantista pel que fa als dissidents polítics. És el millor lloc d'Europa allà on et pots refugiar davant una persecució injusta. Hi ha exiliats de tot el món. I hi ha un avantatge des d'un punt de vista tècnic, jo crec que tothom ho entendrà fàcilment. Quan estan parlant del delicte de terrorisme, bé, Suïssa no fa distinció de cap tipus de delicte. Quan ells consideren que un delicte és polític, quan la causa que, per la qual es persegueix judicialment una persona té motivacions polítiques, ni tan sols tramiten les ordres de detenció o les ordres d'extradició. En el cas de la Unió Europea, hi ha el tema de les euroordres, en el qual, diguéssim, tots els estats tenen l'obligació de tramitar una petició d'extradició i només després d'una discussió en profunditat sobre les circumstàncies del cas es pot arribar a denegar una extradició, no? I el Tribunal de Justícia és molt estricte amb això. En el cas del terrorisme, és un dels delictes que està a la llista de les euroordres, com que tots els estats l'equiparen i, per tant, no cal, diguéssim, entrar a discutir les circumstàncies del cas, sinó que és el cas semiautomàtic, mai és automàtic, però és com hi ha menys traves, hi ha menys impediments a una extradició per terrorisme que, per exemple, per rebel·lió o per sedició, que no estan en aquesta llista. I en el cas de Suïssa, com que no forma part de la Unió Europea, és molt senzill pel govern federal suís dir aquesta extradició fa tuf de persecució política, ni tan sols ens molestarem de contestar.
Per tant, podem dir que l'estat espanyol, que la justícia espanyola ha pres la lliçó de Puigdemont i, per tant, quan els investiguen per terrorisme és per això, per aconseguir l'extradició, perquè saben que si s'exilien aconseguirien aquesta extradició?
Jo crec que hauríem de veure-ho. És a dir, perquè la sentència del Tribunal de Justícia en el cas de Lluís Puig diu molt clarament que, amb independència de les circumstàncies, diguéssim, de l'acusació delictiva que es fa contra una persona, l'amenaça de vulneració de drets fonamentals i, diguéssim, la vinculació d'aquesta persecució política amb el que ells diuen un grup objectivament identificable, no? El GOI famós, això és un motiu també per denegar una extradició. Ara, certament, la càrrega de la prova la té l'exiliat, la té la defensa. És a dir, l'estat espanyol ha après de tot això i nosaltres també hem après. És a dir... Alemanya, Escòcia, Bèlgica, Itàlia, hem anat allà, ens hem defensat de les causes d'extradició amb els millors advocats i amb gran esforç per part nostra de feina jurídica. En el cas de Suïssa hem vist que és possible estar exiliat allà i no haver-te de gastar gaires diners amb advocats perquè ni tan sols et porten davant un tribunal. Per tant, jo crec que això també, des del nostre punt de vista, és un efecte a tenir en compte. No? Ara, jo crec que ni un lloc ni un altre no aconseguirien l'extradició. És a dir, l'esforç seria més o menys, però tothom sap que l'acusació de terrorisme és la que fan els règims autoritaris contra els dissidents polítics. Aquí, a la Xina Popular, a Turquia, i a tot el món. Per tant, Suïssa és un país que dona bones garanties. Sí que és veritat que té unes certes limitacions. En el cas dels activistes, no tantes. Té una limitació que és que l'activitat política que tu pots desenvolupar a Suïssa és més limitada, diguéssim, perquè ells et protegeixen, però d'alguna manera també no t'ho posen com a condició, però sí que el context et desincentiva o et desanima a fer una activitat política de primera línia.
És el que hem vist amb Marta Rovira.
Efectivament.
L'altra cosa seria... Han marxat i l'amnistia els protegirà, no els protegirà? Ha arribat... El problema és que han marxat perquè no arribava a temps l'amnistia, o és que l'amnistia no arribarà mai a temps per aquest grup?
A veure, això és la reacció de la justícia espanyola a l'amnistia. Per tant, si l'amnistia hagués anat més ràpid, la justícia espanyola també hauria anat més ràpid. És a dir, aquestes acusacions neixen... Bueno, de fet, en Urlogué Serra diu que fa 6 mesos que està a Suïssa, no? Va anunciar... Per tant, diguéssim, en Ruben Wagensberg, el diputat i membre de la mesa, ho va anunciar en un... no recordo en quina data, però ja...
Crec que era al final de gener, crec que recordar.
Però clar, no era el primer, potser ni era tan sols el primer que se n'hi va anar. O sigui, va ser el primer que vàrem conèixer.
De fet, crec
però,
que...
Però no, el Serra ja hi era en aquell moment.
Crec que el Jesús Rodríguez parla de finals d'any, que va ser sí, marxar, i crec que Campmajor parla de 22 setmanes.
Sí, i l'Audiència Nacional, en García Castellón, encara no ha emès cap ordre contra ells. Perquè no li cal. De moment, com que l'amnistia encara no està aprovada, ell es mou pel calendari polític, pel calendari legislatiu de l'amnistia. I, per tant, bé, si hagués calgut, si l'amnistia hagués anat més ràpid, ell també hauria anat més ràpid. Per tant, el calendari de l'amnistia, en aquest sentit, no afecta. Sí que és evident que aquesta causa té una finalitat. I tampoc, jo crec que no ho hauríem de senyir si l'amnistia els cobrirà o no. Aquest és un debat tècnic, si al final els cobrirà o no l'amnistia. Jo crec que en l'estat espanyol són perfectament conscients que una condemna per terrorisme no s'aguantarà davant un tribunal europeu o davant un tribunal internacional, no hi haurà extradicions per terrorisme. És a dir, de fet, les imputacions de terrorisme comencen el 2018. Amb la Tamara Carrasco i n'Adrià
Carrasco. Que ara fa 6 anys,
eh? Per tant, i amb tot aquest temps, així com van afanyar-se a jutjar el govern de l'1 d'octubre i els líders de l'ANC i Òmnium, i han portat a judici molta gent, els casos de terrorisme, que són antiquíssims, ja venen des del principi, no s'han atrevit a portar cap cas de judici. No hi ha hagut cap cas de terrorisme que hagi arribat a judici. No ha arribat mai a dictar una sentència condemnatòria per terrorisme contra ningú. Per tant, jo crec que saben perfectament que amb amnistia, o fins i tot sense amnistia, no poden condemnar ningú per terrorisme pel que ha passat a Catalunya. Però la finalitat no és aquesta. La finalitat no és tenir algú empresonat efectivament per terrorisme. Jo crec que hi ha dos objectius, que és demostrar qui mana aquí i demostrar que la repressió no s'acabarà ni amnistia ni sense. És a dir, el moment que tu dius, jo estic aquí, l'Audiència Nacional està aquí, el Tribunal Suprem està aquí, tampoc és el problema de l'Audiència Nacional, perquè ja ho vàrem comentar, no és un jutge boig que es diu García Castellón que s'inventa això del terrorisme, perquè després arriba tota la patrulla de fiscals i la sala del Suprem per unanimitat i diuen, sí, terrorisme. I de fet ja han citat també una de les notícies que hem tingut aquests dies, que passa que passen coses tan ràpid i ja se'ns van uns papers tapant els altres, però una de les coses que hem conegut aquesta setmana és que el Tribunal Suprem ha fixat una citació d'en Ruben Wagensberg i en Carles Puigdemont per terrorisme.
En unes dates també concretes. Que...
En el període que va entre la Constitució del Parlament i la celebració del debat d'investidura. Per ser clars, és a dir, han triat exactament els dies en els quals s'ha de celebrar el debat d'investidura del Parlament de Catalunya. I a més han dit, i ho podem fer per videoconferència. Que des del 2017 el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional han dit 25.000 vegades que no podien declarar els exiliats per videoconferència i que no es podia avançar amb la causa, no es podia celebrar el judici fins que Bèlgica, Alemanya, el que sigui, no els hagués lliurat els exiliats a Espanya. I ara resulta que podem fer una videoconferència perquè convé diguéssim, al calendari del debat d'investidura. També ho vaig comentar l'altre dia, no? Tinc la impressió que aquesta decisió va deixar amb el cul a l'aire molta gent. Perquè no només el Tribunal Suprem que ha defensat que no es podia fer una videoconferència i que calia l'extradició física dels exiliats. Per tant, el resum és, la justícia espanyola està aconseguint l'objectiu, que és demostrar que manen ells i mantenir la por de la gent, mantenir l'efecte de la repressió, hi hagi o no hi hagi amnistia.
També he de dir... O sigui, aquesta és la seva intenció. També és veritat que dependrà de nosaltres fins a quin punt aconsegueixen esporuguir-nos o no. És a dir, aquí...
Però la classe política la tenen ben dominada.
Vale. Però tota la part que, per sort, i així jo acabava la tertúlia anterior, dir, per sort, aquest país és molt més que la seva classe política, molt més que els seus debats electorals. Jo vull pensar, i si no és així, hem de treballar perquè ho sigui, per això em sembla tan terrible aquestes veus dintre de l'independentisme que a sobre fan befa de la repressió, doncs justament hem de fer el contrari, hem de conjurar-nos políticament com a moviment davant d'aquesta intenció de l'Estat, que és assenyalar uns quants perquè tothom tingui por. Aquí ho hem dit en la tertúlia, no? De dir, hòstia, Josep, això que dic, necessito un advocat o no necessito un advocat? Hem de tibar la corda. La directa segueix funcionant. Nosaltres aquí direm tot el que creiem que s'ha de dir. I aquesta és la millor manera de fer front a la repressió de l'Estat. No és que no els tenim por. És... la por que ens puguin fer, ens l'empassarem i farem el que calgui fer. I farem explicar, bueno, d'això, des de que el Borbón és un lladre, des de que García Castellón és un desgraciat, des de que el fiscal, com es deia el fiscal del tsunami, de la instrucció aquell? El que signava tota la...
El Carballo, i és que...
El Carballo i tota aquesta gent que signava les ordres per poder intervenir els telèfons d'un munt de periodistes, inclosos els meus. És a dir... cal conjurar-nos en aquest punt. Vull dir una cosa abans que canviem de tema, perquè ja la Txell ja m'està mirant amb cara de anem al següent tema, que és molt interessant, però abans de passar al següent tema jo volia dir, perquè després m'oblido,
a la tinc gent... un vídeo abans del següent tema, encara.
Tens un vídeo?
Sí. Mira.
No, volia dir que a la gent que estigui interessada en tot el que, per exemple, una història magnífica, tot el que va passar amb el periodisme a Catalunya fruit de la Guerra Civil, hi ha una persona en aquest país, jo he llegit molt, no el conec, però he llegit els seus llibres, que es diu Josep Maria Figueres, i que és una de les persones que ha tractat aquest tema amb més profunditat, i insisteixo, a banda del plaer que proporciona conèixer la història del país d'un, les lliçons que se'n desprenen. I, per tant, si algú està interessat en aquest tema, que posa Josep Maria Figueres, periodisme, veurà que té molts llibres sobre aquest tema i són meravellosos. Ja està.
No.
No el conec, eh? Vull dir que no li estic fent aquí publicitat.
Podem fer publicitat.
El podria
per
conèixer,
coses,
sí.
Per coses positives i bones, la publicitat sí. Que faci falta. Dic que em falta un vídeo i és una reflexió que ahir feia Vicent Pratol després de conèixer l'exili d'Oleguer Serra, sabent que ja avui s'anunciaria tot això, feia un editorial, li vam gravar un vídeo a VilaWeb que deia això.
Acabem de conèixer de l'existència d'una nova fornada d'exiliats. Hem conegut avui el nom de l'Oleguer Serra d'Òmnium. Demà continuarem sabent més noms de gent que ha hagut d'abandonar el país davant les gravíssimes amenaces de la justícia espanyola que els acusa de terrorisme pel tsunami democràtic. Ha arribat abans una nova onada d'exiliats que no pas l'amnistia que els partits polítics han pactat a Madrid, i fa vergonya constatar en un dia com avui que aquests partits polítics no són capaços de posar-se d'acord i que l'independentisme cada dia està més fragmentat en partits i partidets enfrontats malaltissament entre ells, ni tan sols capaços de posar-se d'acord en dies d'una gravetat dramàtica com la que és avui, perquè el que està en xoc és la vida de persones que han lluitat pel país, que han fet el que havien de fer per la nostra societat.
El Vicent ho deia, és dramàtic que no ens podem posar d'acord ni en aquest moment. I és que, per exemple, a mi avui m'ha sorprès que no hi havia una campanya, o com a mínim no semblava que hi hagués una campanya organitzada tampoc entre aquests exiliats, perquè ahir sortia Oleguer Serra amb Òmnium, avui a les 9 sortia Jesús Rodríguez, a les 9:45 amb Major. És a dir, entenc que sí que s'han posat d'acord en dir-ho en unes dates concretes, però hi han sortit tres grups de suport. No sé si m'explico.
I tant, que t'expliques.
Jo, clar, aquí obriríem un... I clar, no hi és en Vicent per, per respondre, però estic totalment d'acord en com d'impressionant i com de negatiu és que estiguem en un moment com a moviment polític en el qual no puguem donar una resposta mínimament col·lectiva i cohesionada davant d'això, i és el que estàvem dient abans, per tant, això, totalment d'acord. Aquesta idea de la fragmentació de partits, que en principi també pot ser per un moviment polític doncs un hàndicap, bueno, clar, en la mesura que el partit que governa la Generalitat de Catalunya, que és Esquerra Republicana, es renta les mans i el seu portaveu a Madrid fa brometes amb la gent que està patint la repressió de l'exili, escolta'm, potser no és que s'obrin partits, és que potser el que fa falta és començar a dir que qui no sigui capaç de, com a mínim, no burlar-se dels que estan patint la repressió, doncs aquests els hem de començar a deixar de considerar part del bloc independentista. Jo recordo, i perdoneu, i potser és una mania meva, però, hòstia, jo recordo un Gabriel Rufián dient lo dels senyoritos que van por el mundo creyéndose que són James Bond. I que si 007, i que si Josep Lluís Alaer era James Bond, i que són uns senyoritos i no sé què, donant eines importants a l'opinió pública i al periodisme d'estat que persegueix els independentistes. Per tant, entenc el que diu en Vicenç. O sigui, la desunió davant de l'atac és molt greu. Ara bé, jo, unit amb un partit que col·labora explícitament amb García Castellón, perquè Rufián col·labora amb la repressió quan compra els arguments i fa una roda de premsa en el Congrés admetent i donant veracitat als arguments de la Guàrdia Civil, de quina unitat... Com es pot parlar d'unitat? Escolta'm, que facin un congrés a Esquerra Republicana i que decideixen si segueixen col·laborant amb García Castellón o no. Que facin un congrés i que diguin si donaran suport a totes les persones que pateixen repressió. Perquè jo recordo una cosa, i van dir amb bombo i plateret que tots aquells que havien patit la repressió i que els seus telèfons havien estat infectats amb Pegasus i tot això, que el govern estarà... Conec no una i no quatre, conec més persones que van tenir el telèfon infectat amb Pegasus i encara és dia d'avui que el govern els enviï un WhatsApp, un correu electrònic o una citació. Per tant, escolta'm, unitat la que faci falta, però amb els que col·laboren amb el repressor, no.
A mi em va trucar la Conselleria de Presidència per oferir-me ajuda com a afectat per Pegasus i jo li vaig dir que gràcies i que encantat i no m'han dit res més. Vull dir, perquè t'enviï un WhatsApp no sabeix de gaire res. En tot cas, la reflexió crec que podem fer és que, clar, el calendari l'han triat ells. Per tant, l'argument de que no han tingut temps de preparar una campanya unitària no colaria. Perquè crec que fa bastant de temps que saben que sortiran avui. No van decidir ahir fer la roda de premsa avui, o no van decidir abans d'ahir fer la roda de premsa ahir. I tots sabem, almenys els que escolten aquesta tertúlia, que aquest fenomen ja ve d'enrere, diguéssim, no? Per tant, jo crec que això és una manifestació... No ho sé, és a dir, i jo estic d'acord amb en Vicent que tot això és símptoma de la gravetat de la situació que tenim política en el país, no? Que bàsicament jo crec que ara estem en campanya electoral. I per tant, crec que el resum de tot plegat seria que, malgrat tot, encara importen més els vots que res més. Que els vots segueixen sent el més important dels partits. No la gent, no el país, els vots. Són el que mou realment les seves actuacions. Però, dit això, clar, la gran incògnita és quina reacció hi haurà de la gent. Perquè una de les advertències que havíem comentat en aquest espai és que l'amnistia els pactes amb el PSOE, els pactes amb l'Estat, tenien un efecte pervers, tu abans recordaves, l'efecte pervers que tenen per la imatge de l'independentisme i per la projecció internacional del conflicte. I però l'altre element, a banda d'aquest, que també hi estic completament d'acord, és la desmobilització de la gent. I ho havíem dit, i avui cal segurament repetir-ho, que quan tu desmobilitzes la gent, després no la tens quan la necessites. I potser, si surten, diguéssim, en rodes de premsa en comptes de... en manifestacions...
Manifestacions, perquè Òmnium ha convocat, Òmnium ha convocat moltíssimes manifestacions i, de moment, per una persona del seu equip...
No han convocat.
És a dir, l'única convocatòria que hi ha, i que és ara mateix a les 8 del vespre, és a la plaça del Vi de Girona per en Campmajor. És l'única convocatòria que hi ha, de moment.
Clar, aquest moviment, quan passaven aquestes coses i coses menys greus, és a dir, quan passaven coses menys greus que això, ens convocava a les 8 del vespre a les places dels ajuntaments. I això jo crec que, bueno, és evident que no ho fan. Per què no ho fan? Perquè no hi aniria ningú, potser, a les places dels ajuntaments. O hi anirien, diguéssim, els quatre... De cada organització, no? Si era per algú d'Esquerra hi anirien els quatre càrrecs locals d'Esquerra, i si era per algú d'un altre partit serien per els quatre càrrecs d'aquell partit. Per tant, ja estan veient la nefasta conseqüència de tota l'estratègia que han seguit fins ara, que és que ara haurien de tenir una resposta popular forta i ni ells s'atreveixen a demanar-la.
Avui no tot han sigut notícies negatives en relació a l'exili. També hi ha hagut victòries. L'advocat del TJUE dona la raó a Puigdemont i Comín. Diu que els havien d'haver reconegut com a eurodiputats des de bon començament. Què significa això, Costa? Per què és una victòria?
Bé, a veure, té pocs efectes pràctics, en el sentit que la legislatura s'acaba... I, bueno, de fet, Puigdemont no es torna a presentar, amb la qual cosa ja no haurà de jurar més el càrrec a Madrid, es presenta en Comín, evidentment. I, de fet, han pogut exercir el càrrec durant tota la legislatura després de ser reconeguts, és a dir, excepte els primers 6 mesos. Després, malgrat tots els avatars jurídics, han pogut exercir el càrrec i podran acabar la legislatura. Per tant, efectes pràctics... No canvia molt, però sí que, evidentment, clar, és una reivindicació d'una lluita bàsicament per la primacia de la democràcia i per la primacia del dret europeu i dels drets fonamentals. És a dir, aquí es van inventar que per damunt del vot de la gent, per damunt dels principis democràtics, per damunt de la sobirania de les institucions europees, per damunt dels tractats de la Unió, hi havia els meus pebrots llarena que diuen, no, doncs jo no et deixaré sortir de la presó, no? En el cas Junqueras, no et deixaré sortir de la presó, malgrat que la gent hagi votat, a nosaltres això ens rellisca i no et deixarem prendre possessió del càrrec d'eurodiputat. Aquí ja hi ha la sentència del 2019, en la prejudicial que envia en Marchena, que el Tribunal de Justícia diu no, quan tu et vota la gent, tu adquireixes la condició de parlamentari, de representant de la gent, i no només estan en joc els teus drets, estan en joc els drets de tota la gent que t'ha votat. Per tant, això d'avui és justament la defensa de la sobirania popular. És a dir, és un guany perquè l'advocat general diu que acceptar el que va dir el Tribunal General en la primera sentència que va dictar, nefasta, seria donar carta blanca als estats per, si la gent vota algú que no els hi agrada, no deixar-lo exercir d'eurodiputat, i que això, evidentment, és intolerable des del punt de vista del dret europeu. Però això és important, perquè és una victòria de la democràcia sobre el govern dels jutges espanyols. I deixem dir també que tot això ve de... És un recurs contra una sentència del Tribunal General, i la gent ha tingut decepcions amb sentències del Tribunal General, com la que hi va haver l'any passat, etcètera, etcètera, i jo sempre he dit el mateix, i sempre he recordat el mateix. No hem guanyat ni un cas al Tribunal General, hem guanyat tots els casos al Tribunal de Justícia. Per tant, jo he confiat sempre que el Tribunal de Justícia ens doni la raó. Arriba una miqueta tard, potser. Però, bueno, com a mínim, durant aquests anys, la situació provisional no era la que Espanya hauria volgut. No? És a dir, des d'aquí vull enviar records al nostre amic Adrián Vázquez, que fa un any i mig, jo no sé quan, va fer una carta demanant a la Junta Electoral Espanyola com ho havia de fer per fer fora els eurodiputats de l'exili del Parlament Europeu, i això s'ha perdut, diguéssim, en algun calaix, i avui li donen una bona rebregada. Per tant, jo crec que tota la feina que el meu equip i jo mateix vam dedicant a això, jo crec que està bé donar-li en honor a Adrián Vázquez, que s'ho mereix.
Té complicat, l'Adrián Vázquez, de Ciutadans, per continuar treballant com ha treballat.
Bueno, no s'ha afiliat al PP, ja? No l'han fitxat a les llistes del PP, ostres, ja?
No recordava que era fàcil canviar-te.
No ho sé, però sembla ser que ja ni es paga que acabarà les llistes del PP, que toma.
Jo sobre... M'he quedat... Mentre explicaves aquesta cosa tan interessant que t'he escoltat amb molta atenció, però amb l'altre costat del cervell anava parlant perquè... Això que has dit de la dificultat que ara mateix el moviment independentista té de convocar una simple manifestació per respondre amb una cosa tan greu com la que estem vivint, no? I que certament pot ser desmoralitzador. Jo també crec que seria interessant reflexionar per què ha passat això, per què passa, com donar-hi la volta. No dic que ara ho puguem en els 4 minuts que ens queden, però jo vull dir alguna cosa, per exemple. Arreu del país, i això ho hem vist en moltes xerrades, Josep, i el Pinyol, la gent... És veritat que potser queden 4 actius, però aquests 4 o 5 que estan actius no són... Més. No, però mira, l'altre dia vaig estar a Ullastrell i l'altre dia vaig estar...
Albano continua viatjant per tot el territori.
Mira, avui fem una xerrada a Roses. El que vull dir és, una xerrada, i és veritat, no venen milers de persones, venen 100 persones. Però aquestes 100 persones venen perquè 4, o de vegades 3, han buscat un local, mantenen un calendari de xerrades relativament continu, i diguéssim, les altres 96 són les que responen a aquesta crida. I jo crec que aquí hi ha la llavor per donar-li la volta a aquesta situació que estem vivint. Vull dir, tota aquella gent continua existint i continua activada. I sí que és veritat que la situació no és propícia, però vull dir que no han aconseguit esborrar-ho del tot. Han aconseguit generar una situació en la qual avui gairebé no hi ha una resposta popular potent. Ara bé, crec que no han aconseguit esborrar la llavor que permetrà que puguem tornar a ser aquell moviment polític que dona resposta contundent. I quan jo l'altre dia parlava de dir, ostres, quin avorriment, fins al 12 de maig, parlar de la campanya electoral, que avui al matí pensava fent un símil amb en Costa, que porta un any, en comptes de dir govern, diu governet, jo potser diria, en comptes de campanya, campanyeta. No? De moment hem vist una campanyeta i estem veient una campanyeta i esperem que vagi a millor. Però el que volia dir l'altre dia, quan deia per sort el país és més que la seva campanya electoral i hauríem de fer l'esforç constant de parlar de més coses que ens fan fort com a país i no quedar-nos en les 4 ocurrències dictades pels mitjans de comunicació i les 4 accions cridaneres perquè es parli de bajanades, doncs quan deia això em referia a això, a dir anem a fixar-nos en tot el que hi ha arreu del país, perquè la campanya electoral passarà, però ni la repressió de l'Estat, ni crec jo la consciència dels catalans de fer tot el que puguem per donar-hi resposta, tot això continuarà després del 12 de maig. Per tant, jo poso... que si la setmana que ve hem de parlar i fer un especial de bajanades de la campanya electoral. Jo ho faria, però vull dir que no tinc problema, eh?
Jo crec que...
Passa que necessitarem dues hores o tres, però bueno.
Jo després d'aquesta setmana ja no m'atreveixo de dir què parlarem la setmana que ve.
Hi ha una cosa que, no sé si tinc temps, però que vincula les dues temàtiques, no? Mm-hmm. Que és que ara mateix estem tenint una batalla entre si el que mana és la veu de la gent o manen els jutges. Per tant, és a dir, les observacions, les conclusions de l'advocat general d'avui ens diuen que mana la gent, que el que compta és el vot de la gent i no les martingales dels jutges. Per això és una victòria política, perquè la nostra batalla, en el fons, la batalla global que tenim en aquests moments, també dins del país, és si mobilitzar-se serveix d'alguna cosa, si votar serveix d'alguna cosa, perquè realment es té en compte la veu de la gent i no, diguéssim, l'última paraula que dicten els organismes de l'Estat, els jutges i els poders fàctics.
L'hem felicitat, no? Ho dic perquè, a més de tertulià, ell fa aquests escrits que no es llegeix ningú, excepte els jutges europeus.
Home, l'advocat general crec que se l'ha llegit.
No, per això, que no se llegeix ningú. Vull dir, jo, amb tot el carinyo, tots aquells totxos, no me'ls llegeixo, Vull dir, però, no, que... Felicitats,
doncs acabem així la tertúlia felicitant el Josep per les victòries que ha obtingut aquesta setmana i ens veiem la setmana que ve. Em sembla que haurem de parlar de la campanyeta que diu l'Albano.